Maria Lara, un tren de la línia R15 ha quedat aturat dins d'un túnel aquest matí a Pradell de Teixeira, al Priorat, amb 80 passatgers a bord. Inicialment, Renfe havia informat que enviaria un tren des de Reus per socórrer el comboi avariat juntament amb bombers de la Generalitat, però finalment el tren afectat podrà arribar pels seus propis peus, volíem dir, mitjans a Riudecanyes. Allà l'esperarà un altre comboi de socors que portarà en aquest cas els passatgers fins a Reus, on allà podran agafar altres trens per arribar a la seva destinació. El tren afectat havia sortit de Riba-Roja a 9:15 del matí amb destinació Barcelona, estació de França. A conseqüència d'aquest accident, Protecció Civil ha activat l'alerta Ferrocat. I en aquest sentit, també Raül Blanco dimiteix com a president de Renfe per motius personals. L'exsecretari general d'Indústria deixa el càrrec a l'operadora pública de tren després de gairebé 2 anys de mandat. Durant la seva presidència s'han acordat el traspàs parcial de Rodalies a la Generalitat i també s'han recuperat les connexions d'alta velocitat amb França, tot i que encara falta l'enllaç entre Barcelona i París en solitari per part de Renfe. I avui arrenca la campanya de rebaixes d'hivern. Després d'un Nadal molt bo pel que fa a les vendes, els comerciants no preveuen oferir tants descomptes com en anys anteriors. Des del sector s'atribueix aquesta reducció dels descomptes a uns estocs més reduïts per les vendes del mes de desembre, afavorides per les temperatures, el calendari i, en el cas de Barcelona, també per l'arribada de més turistes asiàtics. Això ha fet que la majoria d'establiments s'hagin esperat fins avui per començar a rebaixar els seus productes. Tot i això, els comerços de proximitat encaren aquestes rebaixes d'hivern amb optimisme. Només una crítica que resta, la falta d'unanimitat entre el sector a l'hora d'iniciar la cursa tots el mateix dia, com es feia abans. Jordi Arias és el portaveu de Barcelona Comerç.
Es produeix també una situació de, com de competència deslleial entre els grans que poden fer les rebaixes doncs, a campanya de Reis i els petits, no? Els comerços aproximats que ens esperem perquè volem aprofitar també les ventes de Reis. Creiem que ha d'haver un acord, és a dir, entre els grans i els petits ens hauríem de seure i posar-nos d'acord i que hi hagi una unitat respecte a això.
Pel que fa als consumidors, com sempre, recomana precaució davant possibles fraus i també irregularitats en alguns comerços. I la grip a Catalunya es manté marcat ascens amb 294 casos per 100.000 habitants i supera el nivell de transmissió moderat. El subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, preveu que el màxim de contagis arribi probablement la setmana que ve o la següent i demana, sobretot, protegir a les persones grans. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada marcada sobretot pel vent i també un cel variable, però a hores d'ara el temps serà completament assolellat.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 7 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 7 de gener, demà el Barça es comença a jugar el primer títol de la temporada en futbol, la Supercopa d'Espanya, però en les últimes hores l'atenció està més centrada en els despatxos que en el vessant esportiu. Mentre l'equip de Hansi Flick és de l'Aràbia Saudita per enfrontar-se demà al vespre a l'Atlètic Club de Bilbao en la primera semifinal, hi ha sobre la taula una possible moció de censura al president, Joan Laporta, que de moment no s'ha presentat, a més de les inscripcions via judicial dels dos fitxatges d'aquest estiu, Dani Olmo i Pau Víctor. Avui mirarem d'explicar-ho en el primer programa de l'any, però també parlarem de bàsquet, perquè avui tenim duel català de necessitats entre l'ACB, entre el bàsquet Girona i el Barça, Copa del Rei de Futbol Sala, el Dakar i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
Comencem amb futbol. Continua el rebombori institucional al Barça.
Doncs sí, perquè l'excandidat a la presidència del club, Jordi Ferrer, havia de presentar una moció de censura a l'actual president Joan Laporta, però finalment ha frenat aquest pas per falta de suports. Un dels dos socis que calen per tirar endavant la moció s'hauria fet enrere, segons apunten diversos mitjans, i aquesta falta de quòrum hauria posposat l'acció que, per prosperar, hauria de reunir, atenció, més de 16.000 firmes en 10 dies.
I d'una banda això, d'altra banda, el club ha presentat avui el recurs al Consell Superior d'Esports, al CSD, per les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor.
L'entitat culé pretén que el govern espanyol li atorgui una mesura cautelaríssima amb la qual els dos jugadors fitxats aquest estiu, inhabilitats ara mateix per competir, podrien tornar a jugar amb el Barça. El club espera poder comptar amb els futbolistes de cara a una hipotètica final de la Supercopa d'Espanya aquest diumenge.
Perquè a tot això, el primer equip masculí, com dèiem ara, és des d'ahir a l'Aràbia Saudita, on disputarà el primer títol de la temporada.
L'expedició blaugrana està encapçalada pel president Joan Laporta, a més del tècnic Hansi Flick, que compareixerà aquesta tarda en roda de premsa en la prèvia del partit de demà de semifinals contra l'Atlètic Club de Bilbao. A la convocatòria, a banda de Dani Olmo i Pau Víctor, santcoatenc, també hi ha anat Marc Bernal, lesionat de llarga durada, a més de jugadors encara tocats com Ferran Torres, Andreas Christensen i Lamine Yamal, que haurien de rebre l'alta properament.
Demà a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Atlètic Club de Bilbao-Barça, semifinals de la Supercopa d'Espanya. Dijous es disputarà l'altra semifinal entre el Real Madrid i el Mallorca.
El conjunt blanc va superar sense massa dificultats ahir a la Deportiva Minera de Segona Federació per 0-5 en els setzens de final de la Copa del Rei. Avui es completa aquesta eliminatòria de setzens amb l'Eldenc València a les 9 del vespre i demà al migdia tindrà lloc el sorteig de vuitens de final amb el Barça com a únic representant català.
Seguirem aquest sorteig demà a la 1 aquí a l'enjoc. Pel que fa al Girona, estem pendents de l'oficialitat de la sortida de Pau López.
El porter nascut a la Garrotxa, on va arribar el Girona, s'ha dit aquest estiu tornarà al seu club d'origen, l'Olímpic de Marsella, en aquest mercat d'hivern. Segons va avançar ahir la cadena SER, el club francès ja treballa en trobar-li una nova destinació, després de no haver quallat a l'equip gironí, amb Gazzaniga com a titular indiscutible a la Lliga i a la Champions, i ja eliminat de la Copa del Rei.
El Girona, que jugarà dissabte al camp de l'Alavés, partit de la 19a jornada de Lliga.
El mateix dissabte també jugarà l'Espanyol, el primer partit de l'any, en aquest cas contra el Leganés, a 6:45 de la tarda. El Barça, recordem, ja va jugar el partit d'aquesta jornada amb una contundent i clara victòria a Mallorca per 1-5.
A la Lliga F, el Barça continua intractable i ja està al dia.
Les blaugranes van golejar contundentment diumenge per 0-6 a la Reial Societat i sumen la 14a victòria en 14 partits. També diumenge el Real Madrid es va endur el derbi contra l'Atlético per 1-2 per consolidar-se en segona posició. Les blanques recuperen demà un altre partit pendent, en aquest cas contra el Llevant.
En bàsquet, avui tenim duel català de necessitats a la Lliga CB.
S'enfronten al bàsquet Girona, cué amb només 3 victòries en 14 partits i qui ve de guanyar en el derbi català a la pista del Iopo Lleida de manera contundent. I el Barça, que és 9è, necessita guanyar per assegurar-se la presència a la Copa del Rei. Els blaugranes enllacen 3 derrotes en els últims 4 partits, mentre que els gironins venen a guanyar dissabte, com dèiem, a Lleida. El partit, a partir de 8:45 del vespre, a Fontajau.
I en futbol sala, també avui es disputa l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic amb 2 equips catalans.
El primer en competir serà el Barça, que vol trencar la mala dinàmica, la mala ratxa, inèrcia dels últims partits després d'encadenar 3 derrotes consecutives a la Lliga. Els blaugranes es jugarà la classificació per als quarts a Pamplona a la pista d'Osasuna Magna a 8:15 del vespre. Mitja hora més tard serà el torn d'Indústria Santa Coloma, que rep al pavelló nou el vigent campió d'Europa, el Palma.
Com dèiem, a partit únic, aquesta eliminatòria de vuitens de final. En hoquei patins, el Voltregà jugarà els 3 partits de tancament de la seva pista per sanció a Mollet del Vallès.
Els usnencs s'hauran de complir amb aquest càstig pels incidents en el derbi contra el Vic, quan un espectador va colpejar en ple partit el jugador del conjunt visitant, Oriol Vives. El primer dels 3 partits que el Voltregà jugarà al pavelló Riera Seca de Mollet serà aquest diumenge contra el Liceu. També allà rebrà el líder el Barça i el Sant Just.
En motor, aquest matí s'ha disputat la tercera etapa d'un Rally Dakar força accidentat, de moment.
Després d'abandonaments de renom en les dues primeres etapes, com el de Laia Sanz, Nani Roma i Carlos Sainz, avui l'organització ha decidit retallar el recorregut de la tercera etapa, que finalment ha estat de 327 quilòmetres. Amb motos, l'etapa serà enduta al salmantí Lorenzo Santolino, mentre que el jove pilot de la Garriga, Edgar Canet, ha estat 9è i s'ha situat 12è a la general, encara en la lluita per entrar al top 10.
I un dia punt en waterpolo, la selecció espanyola va debutar ahir amb derrota a la Copa del Món masculina de Bucarest.
I ho va fer, com dèiem, el combinat estatal farcit de catalans. I va perdre contra l'anfitriona Hongria per una societat 12-11. El gran objectiu de l'equip dirigit per David Martín és arribar a la superfinal, tot i que el primer pas, volíem dir, és classificar-se entre els 6 primers millors per arribar a 8ens. Demà Espanya s'enfrontarà a França en segona jornada.
Dimarts 7 de gener, 10 minuts passant de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol. El Barça està avui pendent dels despatxos, com dèiem ara, primer de la decisió del Consell Superior d'Esports sobre la cautelar, o la cautelaríssima per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, i després de la possible moció de censura al president Joan Laporta. Anant per parts, des del club es mostren totalment convençuts a aconseguir aquesta inscripció dels dos fitxatges d'aquest estiu passat, passant per la justícia. Això sí, segons apunten diversos mitjans, aquesta inscripció trigaria uns dies, i tot i que tant Dani Olmo com Pau Víctor han viatjat a l'Aràbia Saudita, ara en parlarem, no podrien jugar encara a la Supercopa d'Espanya, com a mínim la semifinal de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. D'altra banda, aquest matí, l'excandidat de la presidència Jordi Farré havia de presentar una moció de censura per a l'actual president, Joan Laporta, per la situació del club actual en aquest sentit. Els grups opositors que donaven suport a aquesta moció, però, estarien frenant-la per una qüestió de terminis. Pendents d'això, en clau esportiva, com dèiem ara, el primer equip masculí jugar demà la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta tarda compareixerà en roda de premsa prèvia Hansi Flick. Demà l'escoltarem aquí a l'Enjoc amb la prèvia, com dèiem. S'hi ha desplaçat tota la plantilla, a excepció del capità, el porter Marc-André Ter Stegen, que s'ha quedat a Barcelona per continuar amb la seva rehabilitació. A banda de Dani Olmo i Pau Víctor, també hi ha anat Marc Bernal, també lesionat de llarga durada, a més dels jugadors encara tocats com Ferran Torres, Andreas Christensen i Lamine Yamal, que haurien de rebre l'alta properament. Segur que hi serà, per exemple, el jove central Pau Cubarsí, que buscarà guanyar el seu primer títol com a Blaugrana, el primer equip en aquest cas. Així ho explicaven declaracions a Barça One.
D'aquests últims anys és dels partits que he disfrutat més, tant perquè és el Madrid el rival i també per com vam jugar, i la veritat que tot l'equip crec que va estar al 100% i per això es va dur la victòria a casa. Seria una cosa magnífica guanyar el primer, espero que al cap dels anys en siguin molts més, però sempre s'ha de començar per un i estaria molt bé començar per la Supercopa. Sí, l'Atlètic sempre és un partit complicat, ells ho fan molt bé, així que hem d'estar nosaltres al 100%, donar-ho tot, intentar anar per la victòria per anar a la final.
Pau Cubarsí, que com dèiem, parlava al principi d'aquesta primera final guanyada del 2023, encara no hi era ell com a jugador, quan l'equip va guanyar a la final, en aquest cas, al Real Madrid. Demà a les 8, de moment, hora catalana, aquest Atlético de Bilbao-Barça, de semifinals de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. A l'altra semifinal s'enfrontaran dijous el Real Madrid i el Mallorca. La final serà diumenge en el mateix escenari. En bàsquet, avui tenim duel català a la Lliga CB d'urgències entre el Bàsquet Girona, que continua cué, i el Barça, que és novè i no té ni molt menys assegurada la seva presència a la Copa del Rei. Els blaugranes venen d'encaixar 3 derrotes en els últims 4 partits, dues d'elles al Palau, i necessiten guanyar avui a Fontejau en un partit pendent de la 14a jornada de Lliga. Escoltem el pivot del Barça, Billy Hernán Gómez.
Recordar y trabajar y ver las cosas que hicimos bien en ese partido de París, ¿no? Que tan buenas sensaciones acabamos, que acabamos todos contentos y que demostramos que somos capaces de todo, ¿no? De jugar muy bien y también de jugar regular. Así que esa es la dinámica, ¿no? Intentar repetir lo de París, jugar de esa manera y sobre todo tener conciencia de lo importante que son los partidos que vienen ahora.
Y per part gironina ens porta la prèvia d'ESA, Girona FM, al Pau Villafañe.
Els gironins volen aprofitar els dubtes dels blaugranes que arriben després de perdre contra la penya al Palau i amb mocadors a la graderia per intentar sumar la quarta victòria de la temporada i la segona consecutiva després del triomf a la pista del Lleida. L'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, explicava que el conjunt gironí haurà de fer moltes coses bé si vol guanyar el Barça.
Como no puede ser de otra forma que hacer muchísimas cosas bien para poder ganar a estos transatlánticos, ¿no?, que juegan en nuestra liga. Tendremos que estar muy bien en el aspecto ofensivo, tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo. Hay que tener un poco de fortuna, es así, y espero que seamos merecedores de esa fortuna por nuestro esfuerzo y trabajo, porque así tendremos muchas más posibilidades de batirlos.
Fernández va voler restar importància al calendari i al fet que el conjunt gironí només hagi tingut 48 hores per preparar el partit, perquè va dir que és igual per tots. En la prèvia del derbi, que es disputarà avui a Fontejau a partir de 8:45 del vespre.
Gràcies, Pau. El Girona que ve de guanyar a Lleida. Veurem si aconsegueix sortir d'aquesta part baixa de la classificació i veurem a la zona alta si tenim 2 o 3 equips catalans a la Copa. De moment, l'únic que s'hi ha assegurat ja la presència dels catalans és el Joventut, que ha encadenat 5 triomfs consecutius a la CB. L'últim, recordem, a la pròrroga, com sentíem abans, al Palau Blaugrana aquest diumenge. I en categoria femenina, aquesta setmana arrenca la segona volta de la Lliga i toca fer balanç de la primera. L'Espart Girona continua líder, tot i encaixar en el primer partit de l'any un dur correctiu contra un altre dels co-líders, el Perfumeries Avenida de Salamanca. Dissabte passat també a casa, Fontejau, també va perdre el primer partit de l'any el Joventut, que ha tancat la primera volta en novè. S'ha quedat, per tant, a les portes de la Copa de la Reina amb 7 victòries i 8 derrotes. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
cara a la CB i menys sort, en canvi, a la Lliga Femenina Endesa. El Joventut es queda a les portes d'entrar a la Copa de la Reina. Sensació agradolça, ja que l'objectiu principal segueix sent la permanència, però el bon rendiment de l'equip ha fet que s'arribés a la darrera jornada de la primera volta amb llicència per somiar. En aquest cas, la penya no depenia d'ella mateixa i havia d'esperar que Estudiantes o Gran Canària perdessin. Cap dels dos ho va fer i el Joventut s'ha quedat, doncs, fora de la Copa per la mínima. Les verdinegres van caure a Saragossa contra un rival d'Eurolliga a la pista i també fora d'ella. Més de 7.100 persones van presenciar el partit contra el Joventut. L'anèssim recital de Coulibaly amb 31 de valoració va ser insuficient per aturar el poder ofensiu vermell. La parella d'Ena Puello i Nerea Hermosa es va combinar per anotar 32 punts i el Casademont va arribar a guanyar de fins a 25 punts de marge. La penya ara ha de girar full i centrar-se en els partits de casa, que són els importants. De fet, començarà l'any amb dos consecutius, que seran aquesta setmana contra Baxi Ferrol i la que ve contra el Celta, dos equips de la mateixa lliga que el Joventut Badalona.
Gràcies, Albert. Finalment, el Cadí-la-Seu aconsegueix a la part baixa de la classificació, quart per la cua, amb 4 triomfs i 11 derrotes després de les 15 primeres jornades. Propera jornada aquest dissabte, 11 de gener, Cadí-la-Seu Espar Gran Canària. Diumenge jugaran l'Uni Girona, per cert, que ja sap el seu que serà dimarts que ve el sorteig, en aquest cas, de la Copa de la Reina, l'únic representant català, l'Espar Girona, que, com dèiem, serà cap de sèrien, acabar líder aquesta primera volta, i jugarà abans a la pista del Celta. Diumenge, la penya també jugarà diumenge, en aquest cas rebrà un altre equip gallec, el Baxi Ferrol. Parlem ara de futbol sala. Avui es disputa l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic amb dos equips catalans. Els dos a primera. El primer en competir serà el Barça, que vol trencar amb la mala dinàmica dels últims partits. Després d'encadenar tres derrotes consecutives en Lliga, els blaugranes jugaran el passi a quarts a Pamplona, la pista d'Osasuna Magna. Escoltem l'ala brasiler del Barça, un dels capitans i designat recentment millor jugador del món, Diego.
Ya hemos enfrentado a ellos hace poco, creo que estamos bien en el partido ahí, también hemos cometido errores, por eso ya sabemos lo que nos espera y ya conocemos el rival, ¿no? Hace poco que jugamos contra y pues un rival difícil, muy intenso, pero estamos preparados para esa fase de la temporada. Corregir, ¿no?, los errores, ¿no? Yo creo que estamos cometiendo algunos errores, primero sería la corrección y después con confianza, ¿no? Yo creo que los jugadores que están aquí tienen confianza, ¿no? Están aquí para eso y nosotros tenemos que estar preparados, ¿no?, para luchar por los títulos.
El Barça, que com sentíem, va perdre 4-3, ajustat, en aquest cas a Pamplona, a la pista de Osasuna Magna, en partit de Lliga. Fa pocs dies veurem si avui, com dèiem, sense xarxa, pot passar a quarts de final. Pel que fa a l'Indústria Santa Coloma, en canvi, jugarà la classificació a casa, també avui al Pavelló Nou, contra un dels grans de la Lliga, el vigent campió d'Europa, de fet, el Palma de Mallorca. Escoltem un dels jugadors més experimentats, el conjunt colomenc, Marc Tolrà, ja ho direm, sobre aquesta eliminatòria.
La paraula jo crec que és això, il·lusió, no? A més, justament coincideix que la temporada passada també vam jugar aquesta ronda contra aquest rival i aquí a casa. I jo crec que aprofitar una mica la dinàmica, a casa estem molt bé, molt forts, sabem del que podem arribar a fer i sobretot crec que és un rival, tot i que és molt dur, molt complicat, un rival que està fet per guanyar títols, crec que ja l'hem guanyat aquesta temporada i a més estem en un moment bo per donar la sorpresa. Es nota molt quan la gent està amb nosaltres. En els moments, sobretot en aquests partits que són tan igualats i que al final està tan petit, no?, com es diu, però al final a nosaltres ens agrada i ens sentim encara més forts si tenim i veiem que la grada està plena i a sobre estan cridant i animant a la...
Avui a les 8 del vespre, aquest Indústria Santa Coloma Mallorca Palma Futsal, eliminatòria de vuitens a final, com dèiem, d'aquesta Copa del Rei, a partit únic. Mitja hora abans començarà l'Osasuna Magna Barça. També es juguen avui l'Oparrulo Cartagena, l'Ibiza Valdepeñas, el Noia Saladeu, i demà es completaran aquests partits a vuitens amb l'Ibarra Peñíscola, el Córdoba Jaén i el Betis Movistar Inter. Parlem ara d'hoquei patins. Aquest cap de setmana que ve es tanca la primera volta de l'hoquei lliga masculina. Ja tenim definit els 8 equips que disputaran la Copa del Rei. Com és habitual, hi ha majoria catalana, amb 6 equips del Principat, a més de l'Alcoi. També hi ha, és un dels clàssics de l'hoquei patins estatal, com és el Liceo gallec. En aquest dissabte, que aquest dissabte passat, per cert, va perdre la segona posició a la classificació en favor del Reus. Diumenge que ve, per cert, aquest Reus-Barça jugarà segon contra primer. Quart és el Pons Lleida, que està collent una gran primera volta de competició, consolidant-se a la part alta. Ulleta Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el Pons Lleida està vivint el seu millor moment des que Edu Amat n'és l'entrenador. L'aturada per Nadal no ha afectat a la dinàmica d'un conjunt que enllaça, si només ens centrem en lo que lliga 9 partits sense perdre, amb 5 victòries i 4 empats. La darrera victòria va ser a casa diumenge passat contra el Voltregam i per 6-3, un triomf, però que no va permetre al conjunt lleidatà dir que és cap de sèrie a la Copa del Rei del 2025 degut a la victòria de l'Igualada. Sobre aquest fet, l'entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, en deia això.
La pel·lícula de l'ICI ja me la conec i fa molt de temps que no me la miro. Llavors, sabíem que quan vam sortir de Reus depeníem de nosaltres per ser caps de sèrie, teníem molt clar que hem de sumar els 6 punts, per tant, no ens canvia res. Tenim clar que volem ser caps de sèrie i teníem clar que havíem d'anar al coll a guanyar. No canvia res, canvia que tenim 3 punts més, això és positiu. Crec que s'està fent una petita divisió a la Lliga entre els 8 primers i els de baix, i això és una cosa molt important que et dona aquella tranquil·litat de saber que pots tenir alguna jornada que no et surtin les coses, però que no t'atraparan de baix, i energia per mirar amunt, que al final és el que volem ser.
Si el Pons Lleida guanya, el Coi serà cap de sèrie. Si l'Igualada no guanya el seu respectiu partit aquest cap de setmana, els lleidatans també tancarien la primera volta dins els 4 primers classificats. Un Pons Lleida que, més enllà de no perdre, es troba en una dinàmica golejadora envejable. Només el totpoderós Barça ha aconseguit més gols a favor que els lleidatans. Una xifra de 46 gols que satisfà a Amat.
Sí, ho vam dir des del principi, tenim molta pólvora, tenim jugadors que dormen pensant en la porteria i això es demostra el dia de partit. Crec que ara estem en una època en què no diré que veiem porteria amb facilitat, però sí que veiem porteria i hem d'intentar seguir amb aquesta línia. Nosaltres al final teníem clar també que el golaveratge era algo important per ser caps de sèrie en aquest cas o inclús per final de Lliga. Al final tot el que sigui sumar i generar golaveratge a favor és positiu. Al final crec que l'equip ha de seguir així, estic content pels jugadors que marquen gol.
El Pons Lleida ocupa la quarta posició de l'Hockey Lliga amb 22 punts, per davant seu Liceu amb 24, Reus amb 26 i Barça amb 36.
Gràcies, Sergi. També està fent una molt bona primera volta, com sentíem, l'Igualada, que és cinquè i encara té possibilitats de tancar aquesta primera volta i ser cap de sèrie a la Copa en quarta posició. Tanquen les 8 primeres places del Calafell i el Noia, que ha fet una primera volta d'Hockey Lliga un punt més irregular, i l'Hockey Lliga femenina dissabte es reprèn la competició després de l'aturada nadalenca amb el triple empat al capdavant de la classificació entre Vilassana, Telecable Gijón i Palau. On acudirem, Carlos Gerrams?
El Palau va acomiadar el 2024 amb molt bones sensacions i sent líder a l'Hockey Lliga. Malgrat tot, l'equip vallesà de moment ha començat aquest 2025 amb una derrota per 3-1 a la pista del Vilassana en un dels partits de la fase de grups de la World Skate Europe Cup. El mes de gener serà un mes clau pel Palau, ja que entre totes les competicions jugarà fins a 5 partits en només 3 setmanes. La recuperació de les lesions de jugadores clau com Berta Busquets també seran importants per l'equip. En parla el tècnic Andy Collaiani.
Perdimos 3-1 contra el Vilassana, esto recién comienza, quedan aún 4 partidos, así que a seguir para adelante. Luego lo que viene de Liga, el sábado jugamos contra el Manlleu, tenemos que ir allí a jugar. Es un mes con muchos partidos importantes, luego se viene el Vilassana también por Liga en casa, luego jugamos contra el Fraga allí, por Champions, así que bueno, nada, es un mes duro de partidos. Esperemos tener recuperadas a las lesionadas, aún Berta Busquet y Carla Fondigloria siguen con sus lesiones. Esperemos tenerlas lo antes posible con el equipo y poder contar con ellas.
El pròxim compromís del Palau serà aquest mateix dissabte a la pista del Manlleu, on serà obligatori guanyar per tal de seguir disputant-se el lideratge de la Lliga, ja que ara mateix Palau i Vilassana empaten a 27 punts a la classificació. Només 3 dies més tard, dimarts, dia 14 de gener, els dos equips Vilassana i Palau es veuran les cares en un partit avançat de la 12a jornada de l'Hockey Lliga.
I abans d'acabar, un apunt de motor. Aquest mateix matí s'ha disputat ja la tercera etapa del Rally Dakar. El salmantí Lorenzo Santolino l'ha endut en motos amb un temps de 3 hores i 44 minuts per davant del sud-africà Bradley Cox i el nord-americà Ricky Brabec. El pilot de la Garriga de 19 anys, Edgar Canet, ha estat 9è i se situa entre 12è a la general, encara en la lluita per entrar al top 10. En cotxes, en canvi, l'usonenc Dani Roma, ho sabíem ahir, s'ha hagut de conformar amb ajudar els seus companys d'equip l'equip després d'haver abandonat la lluita per la cursa per un problema al motor. Això ho explicava ell mateix en declaracions a l'Esport 3.
Això és esport, a vegades a la vida ho has de relativitzar tot, que hi ha problemes més greus que això, per tant, és el que hi ha, és les curses, és el Dakar, a vegades passa, s'accepta, aquí treballem tots, quan guanyem estem tots contents, quan perdem estem tots tristos, però res més que això, és un problema tècnic, és part de les curses, això sabíem que ens podia passar, crec que estàvem fent una molt bona cursa, estàvem al ritme que volíem estar, per tant, contents, tenim un cotxe que pot guanyar, nosaltres tenim un bon ritme, i ja està, quedar-nos aquí per ajudar els companys, estar darrere, tenir un cotxe darrere sempre és bo, seguir agafant experiència, i és el que hi ha.
Inici molt dur, com dèiem, d'aquest Rally Dakar, també amb l'abandonament, ja ho direm, a banda de Nani Roma, de Laia Sanz i també de Carlos Sainz, amb el seu copilot, el català Lucas Cruz. També ha patit un accident aquest mateix matí, un altre dels favorits, Sebastián Loeb, que, això sí, ha pogut reprendre el camí. Oh, what a feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons, we are the champions. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Joan Miquel Fernández, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Oh, you ain't
Bon dia i bon dimarts, 7 de gener de 2024, 25, volíem dir, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 7 de gener, primer programa de l'any 2025. Al Barça estem pendents a poc més de 24 hores de començar-se a jugar el primer títol de la temporada de la Supercopa d'Espanya, de la cautelar o la cautelaríssima, per les inscripcions dels dos fitxatges d'aquest estiu, Dani Olmo i Pau Víctor, que de moment estan inhabilitats i no poden jugar, per tant, amb a les ordres de Hansi Flick. A més, una possible moció de censura al president Joan Laporta, que hauria quedat de moment en stand-by. Avui mirarem de parlar-ne tot això, però també parlem de bàsquet, amb la prèvia d'un duel català de necessitats, avui a l'ACB, a Fontajau, entre el bàsquet Girona, que és cué, i el Barça, que és novè i encara no té gens assegurada la plaça per a la Copa del Rei. També futbol sala, amb l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic de la Copa del Rei, amb dos equips catalans, el Barça i l'Indústries Santa Coloma. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol continua, volíem dir, el rebombori institucional al Barça.
Doncs així és, Martí, perquè l'excandidat a la presidència del club, Jordi Ferrer, havia de presentar una moció de censura a l'actual president, en Joan Laporta, però finalment ha frenat aquest pas en sec per falta de suports. Un dels dos socis que calen per tirar endavant la moció s'hauria fet enrere, segons apunten diversos mitjans, i aquesta falta de quòrum hauria posposat l'acció que, per prosperar, hauria de reunir més de 16.000 firmes en 10 dies.
De moment queda en stand-by aquesta moció de censura. D'altra banda, el club ha presentat avui el recurs al Consell Superior d'Esports per les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor.
L'entitat culer pretén que el govern espanyol li atorgui una mesura cautelaríssima amb la qual els dos jugadors fitxats aquest estiu, inhabilitats ara mateix per competir, podrien tornar a jugar amb el Barça. El club espera poder comptar amb els futbolistes de cara a una hipotètica final de la Supercopa d'Espanya aquest diumenge.
Perquè tot això, en el vessant esportiu, el primer equip masculí blaugrana ja és des d'ahir a l'Aràbia Saudita, on disputarà el primer títol de la temporada.
L'expedició blaugrana està encapçalada pel president Joan Laporta, a més del tècnic Hansi Flick, que compareixerà aquesta tarda en roda de premsa en la prèvia del partit de demà de semifinals contra l'Athletic Club de Bilbao. A la convocatòria, a banda de Dani Olmo i Pau Víctor, també hi ha anat Marc Bernal, lesionat de llarga durada, a més de jugadors encara tocats com Ferran Torres, Andreas Christensen i Lamine Yamal, que haurien de rebre l'alta properament.
De fet, l'únic jugador de la primera plantilla que no ha viatjat i s'ha quedat a Barcelona amb la rehabilitació és el capità i el porter Marc-André Ter Stegen. Demà a les 8, aquest Athletic Club de Bilbao-Barça, hora catalana, semifinals de la Supercopa d'Espanya, dijous es jugarà l'altra semifinal entre el Real Madrid i el Mallorca.
El conjunt blanc va superar sense massa dificultats ahir a la Deportiva Minera, de segona federació, per 0-5 en els setzens de final de la Copa del Rei. Avui es completa aquesta eliminatòria de setzens amb l'Elenc València a les 9 del vespre. Demà al migdia tindrà lloc el sorteig de vuitens de final amb el Barça com a únic representant català.
Pel que fa al Girona, estem pendents de l'oficialitat de la sortida de Pau López.
El porter nascut a la Garrotxa, que va arribar al Girona cedit aquest estiu, tornarà al seu club d'origen, a l'Olímpic de Marsella, en aquest mercat d'hivern. Segons va avançar ahir la cadena SER, el club francès ja treballa en trobar-li una nova destinació, després de no haver quallat a l'equip gironí amb Gazzaniga com a titular indiscutible a la Lliga i a la Champions i ja eliminat de la Copa del Rei.
El Girona, que jugarà dissabte al camp de l'Alavés, partit de la 19a jornada de Lliga.
El mateix dissabte també jugarà l'Espanyol en el primer partit de l'any. Serà davant del Leganés a 6:45 de la tarda. El Barça, recordem, ja va jugar el partit d'aquesta jornada amb una clara victòria a Mallorca per 1-5.
A la Lliga F, el Barça continua intractable i ja està posat al dia.
Les blaugranes van golejar contundentment diumenge 0-6 a la Reial Societat i sumen la 14a victòria en 14 partits. També diumenge el Real Madrid es va endur el derbi contra l'Atlético per 1-2 per consolidar-se a la segona plaça. Les blanques recuperen demà un altre partit pendent, en aquest cas contra el Llevant.
En bàsquet avui tenim duel català de necessitats a la Lliga CB.
S'enfronta a la Bàsquet Girona Girona cue amb només 3 victòries en 14 partits i el Barça, que és novè i necessita guanyar per assegurar-se la presència a la Copa del Rei. Els blaugranes enllacen 3 derrotes en els últims 4 partits, mentre que els gironins venen a guanyar dissabte a Lleida el partit a partir de 8:45 del vespre a Fontajau.
Un partit pendent de la 14a jornada. I en futbol sala, avui es disputa l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic amb 2 equips catalans.
El primer en competir serà el Barça, que vol trencar amb la mala dinàmica dels resultats i dels últims partits, després d'encadenar 3 derrotes consecutives a la Lliga. Els blaugranes es jugaran la classificació per als quarts a Pamplona, a la pista d'Osasuna Magna, a 8:45 del vespre. Mitja hora més tard serà el torn de l'Indústria Santa Coloma, que rep al pavelló nou el vigent campió d'Europa, al Palma.
Veurem si l'Indústria es pot donar la sorpresa a casa en l'ajuda de la seva afició. En hoquei patins, el Voltregà jugarà els 3 partits de tancament de la seva pista per sanció a Mollet del Vallès.
Els usdencs hauran de complir amb aquest càstig pels incidents en el derbi contra el Vic, quan un espectador va colpejar en ple partit el jugador del conjunt visitant, Oriol Vives. El primer dels 3 partits que el Voltregà jugarà al pavelló Riera Seca de Mollet serà aquest diumenge contra el Liceu, també allà rebrà el líder, el Barça, i el Sant Just.
En motor, aquest matí s'ha disputat la tercera etapa d'un Rally Dakar, de moment força accidentat.
Doncs sí, perquè després dels abandonaments de renom de les dues primeres etapes de Laia Sanz, Nani Roma i Carlos Sainz, avui l'organització ha decidit retallar el recorregut de la tercera etapa, que finalment ha estat de 327 quilòmetres. En motos, l'etapa se l'ha endut el salmantí Lorenzo Santolino, mentre que el jove pilot de la Garriga, Edgar Canet, ha estat novè i se situa 12è a la general, encara la lluita per entrar al top 10.
I un dia punt, en waterpolo, la selecció espanyola va debutar ahir amb derrota a la Copa del Món masculina de Bucarest.
El combinat estatal farcit de catalans va perdre contra l'anfitriona, Hongria, per un ajustat 12-11. El gran objectiu de l'equip dirigit per David Martín és arribar a la superfinal, tot i que el primer pas és classificar-se entre 6 millors per arribar a 8ens. Demà Espanya s'enfrontarà a França en la segona jornada. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 7 de gener, 7 minuts passant de 2:45. Comencem parlant de futbol. El Barça està pendent avui dels despatxos. Primer per la decisió del Consell Superior d'Esports, que haurien de saber a les properes hores sobre la cautelaríssima per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, i després sobre la possible moció de censura. El president Joan Laporta, anant per parts, el club Esports estan totalment convençuts a aconseguir aquesta inscripció dels dos fitxatges de l'estiu passat, passant per la justícia, això sí. Segons apunten diversos mitjans, aquesta inscripció trigaria uns dies, tot i que tant Dani Olmo com Pau Víctor han viatjat a l'Aràbia Saudita amb el primer equip, ara en parlarem, per jugar a la Supercopa Espanyola. Veurem si poden estar presents demà, en principi no, per una hipotètica final. Si el Barça hi arriba, que seria diumenge. D'altra banda, aquest matí, l'excandidat a la presidència Jordi Ferrer havia de presentar una moció de censura per a l'actual president Joan Laporta, per la situació del club en aquest sentit. Els grups opositors que donaven suport a aquesta moció, però estarien frenant-la per una qüestió de terminis. Pendents d'això, en clau esportiva, el primer equip masculí, com dèiem, juga demà la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta tarda compareixerà en roda de premsa Hansi Flick. Demà l'escoltarem aquí a l'enjoc amb la prèvia. S'hi ha desplaçat tota la plantilla, com dèiem, a excepció del capità, el porter Marc-André Ter Stegen, que s'ha quedat a casa a Barcelona per continuar la seva rehabilitació. A banda de Dani Olmo i Pau Víctor, també hi ha anat Marc Bernal, que també l'ha jornat de llarga durada, recordem, a més de jugadors encara tocats, sense l'alta mèdica, com Ferran Torres, Andreas Christensen i Lamine Yamal, que en principi haurien d'estar disponibles per jugar aquesta Supercopa. Segur que serà, per exemple, el migcampista canari Pedri, que assegurava que seria un reforç moral important guanyar aquesta Supercopa, en declaracions a Barça One.
La Supercopa creo que es un título súper bonito, es a mitad de temporada y creo que es un título que a la hora de dar confianza al equipo creo que viene muy bien a mitad de temporada y eso es clave para afrontar los siguientes partidos. Bueno, la última final la recuerdo muy bien, sobre todo porque marqué y bueno, también me acuerdo del partidazo que hizo Gaby, fue descomunal y bueno, me lo pasé muy bien, disfruté dentro del campo y bueno, la celebración pues también. El Athletic tiene un gran equipo, creo que tiene jugadores diferenciales y bueno, será un partido complicado, es verdad que ya le ganamos esta temporada y queremos volver a repetirlo, pero será bastante diferente a lo que ya viví.
Demà a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Atlètic Club de Bilbao-Barça, semifinal de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. A l'altra semifinal s'enfrontaran dijous al Real Madrid i al Mallorca. La final es disputarà també al mateix escenari diumenge. Mm-hmm. Encara en futbol, un apunt més. A casa nostra, aquest cap de setmana es reprenen les lligues de la primera, segona i tercera federació masculines, després de l'aturada nadalenca. Mentrestant, els equips es preparen per la segona part del curs i també es reforcen, amb arribades, per exemple, a Lleida, que vol tornar a les posicions capdavanteres del grup 3 de segona federació i avui mateix ha presentat l'últim fitxatge, l'extrem valencià Dylan Iglesias. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de comptar amb una participació residual amb el filial del Deportiu de la Corunya al llarg de la primera meitat de la temporada, on només ha jugat 113 minuts, Dylan Iglesias arriba a Lleida amb la voluntat de retrobar-se amb sensacions positives a la gespa i sent un home de la confiança de l'entrenador Marc García, qui el va entrenar la temporada passada a Alzira. El jugador valencià, en les seves primeres paraules com a jugador de Lleida, explicava què li va fer dir sí a l'oferta del Club Blau.
Bueno, pues al final yo conocí a Marc y él me dijo que quería que estuviera y pues no me lo pensé mucho y quería volver a poder intentar jugar y tener continuidad y pues decidí venir aquí, que creo que es un gran proyecto.
Una presentació en el director esportiu de Lleida, Raúl Fuster, ha explicat que el club segueix en la cerca de pólvora ofensiva i que amb la sortida del porter Dani Parra, la voluntat és trobar a un porter sub-23.
Que un delantero que pueda jugar también en otras posiciones. Un mixto entre Guillem, Naranjo y pueda ser Adri Gené o Fran. Alguien que pueda jugar un día si hace falta de referencia solo y que también se pueda adaptar a otras posiciones. Y luego, con la salida de Dani Parra, tenemos que ir a buscar la opción de un portero. Preferimos que sea sub-23 por temas de licencias y, a priori, a no ser que pase alguna cosa durante el mercado que no esperamos, es la idea, alguien en ataque y un portero sub-23.
Iglesias, de 21 anys, va néixer a València i ha evidenciat que a nivell físic es troben condicions òptimes per ajudar l'equip en el primer partit del 2025 contra l'Eivissa Isla Speedy Uses d'aquest diumenge al Camp d'Esports.
Parlem ara de bàsquet. Avui tenim duel català a la Lliga CB d'urgències entre el Bàsquet Girona, que continua cué, i el Barça, que és novè i no tenim molt menys assegurada la seva presència encara a la Copa del Rei. Els blaugranes venen d'encaixar 3 derrotes en els últims 4 partits, dues d'elles al Palau Blaugrana, i necessiten guanyar avui a Fontejau en un partit pendent de la 14a jornada de Lliga. Escoltem el pivot del Barça, Billy Rangómez.
La Lliga ACB és molt complicada, cada partit és superdifícil, ¿no? Al final tots els equips sempre quieren jugar contra el Barça, intentar hacerlo bien. Nosotros, que tenemos un calendari muy apretado con lo leía con viajes y nos está costando en ACB. Yo creo que da igual que sea el colista, ¿no? Girona es un derbi, es un partido en el que van a salir muy motivados, en el que por supuesto quieren ganarnos. Y nosotros tenemos que ser, como te he dicho, conscientes de el momento en el que estamos, la importancia, el club, la afición, ¿no? Que merece que ganemos y que juguemos bien y que dejemos buenas sensaciones, ¿no? Hay que dar todos un paso adelante, dar lo mejor de nosotros e incluso más.
I per part gironina, escoltem el tècnic Moncho Fernández, que reconeixia que havien de fer molt bé les coses per guanyar el Barça i que venir de guanyar a Lleida havia també reforçat anímicament l'equip.
Como no puede ser de otra forma, hay que hacer muchísimas cosas bien para poder ganar a estos transatlánticos, ¿no?, que juegan en nuestra liga. Tendremos que estar muy bien en el aspecto ofensivo, tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo. Hay que tener un poco de fortuna, es así, y espero que seamos merecedores de esa fortuna por nuestro esfuerzo y trabajo, porque así tendremos muchas más posibilidades de batirlos. Espero que sigamos en la línea. Pero no es porque hayamos ganado o perdido. ¿Que estamos más contentos por haber ganado? Pues por supuesto, tampoco voy a mentir. Pero simplemente hemos ganado un partido, tenemos un mundo por delante y yo creo que el foco lo tenemos que poner en hacer bien las cosas.
Aquest vespre a 8:45, aquest Bàsquet Girona-Barça a Fontejau. Veurem si els gironins aconsegueixen sortir d'aquesta part baixa de la classificació i veurem a la zona alta si tenim 2 o 3 equips catalans. A la Copa, de moment, l'únic que s'hi ha assegurat la presència és el Joventut, que ha encadenat 5 triomfs consecutius a la CB. L'últim, recordem, al Palau Blaugrana, precisament contra el Barça, aquest diumenge a la pròrroga. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut s'ha classificat matemàticament per disputar la pròxima edició de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària del 13 al 16 de febrer. La Penya, doncs, tornarà al torneig del Cau després de quedar-ne fora en l'edició de l'any passat a Màlaga. La victòria dels de Dani Miret al Palau Blaugrana per 90-91 contra el Barça a la pròrroga, combinada amb la derrota ahir del vespre del Baskonia contra Madrid, li ha donat el bitllet per la Copa. Ja estan classificats a València, l'Unicaja, el Madrid, el Tenerife, el Gran Canària i la Penya. Queden dues places que se la jugaran entre el Manresa, el Barça i el Saragossa com a principals candidats. Els verdinegres, que demà tornen a jugar a l'Eurocup a Badalona contra el Besiktas, tot i que les opcions de futur a Europa són quasi inexistents, estan vivint unes hores d'eufòria perquè feia anys que la penya no guanyava el seu etern rival, la Blaugrana. El tècnic Dani Miret destacava la importància de crear un projecte de llargada de ratxa i de ser el millor regal de Reis.
Penso en el meu equip. I si ha de parlar, com vaig dir el dia de Màlaga, amb il·lusió, no? Perquè crec que fem coses perquè la gent s'hi il·lusioni i a poc a poc tenim ganes de continuar, no? Allargar aquest bon moment.
Els verdinegres sumen 8 victòries als últims 10 partits de la CB i celebraran la classificació per la Copa demà contra el Besiktas, però sobretot dissabte a l'Olímpic contra el Morabanc Andorra.
Gràcies, Xavi. I en categoria femenina, aquesta setmana arrenca la segona volta ja de Lliga i toca fer balanç de la primera. L'Espart Girona, que ja sap que jugarà, serà cap de sèrie, evidentment, per a la Copa de la Reina. Serà dimarts que ve, 14 de gener, el sorteig d'aquesta Copa de la Reina, que es disputarà al març. Continua líder, tot i encaixar el primer partit de l'any, un dur correctiu contra una entrada dels co-líders, el Perfumeries Avenida de Salamanca, dissabte passat a Fontejau. Ens omplis de Girona FM, el Pau Villafañe.
Tot i la derrota en l'última jornada contra el Perfumeries Avenida, les gironines tanquen la primera volta amb el mateix balanç que les de Salamanca i el València Bàsquet, amb 13 victòries i 2 derrotes. I han demostrat, arribades a l'Equador, que les aspiracions del nou projecte poden ser màximes. El tècnic de l'Unic Girona, Roberto Iñiguez, així ho explicava.
El balance es superpositivo, aunque hoy tenemos sabor agridulce por la derrota, pero creo que nadie soñaba estar donde estamos y meternos primeros de liga regular para la Copa. Pero con ese sabor agridulce creo que es un balance muy positivo porque nadie hubiese pensado que íbamos a estar donde estamos.
L'Uni Girona, que aquest estiu ha patit 9 baixes i ha fet 9 fitxatges, segueix ben viu a les diferents competicions i ha liderat la Lliga durant gran part de la primera volta de la competició i també ha entrat com a primer classificat a la Copa de la Reina.
Gràcies, Pau. També va perdre el primer partit de l'any el Joventut, que ha tancat la primera volta a 9, per tant s'ha quedat a les portes de la Copa de la Reina. El masculí sí que hi ha entrat, el femení no, sense premi. Per tant, amb 7 victòries i 8 derrotes. Finalment, el Cadí-la-Seu segueix a la part baixa de la classificació, quart per la cua, amb 4 triomfs i 11 derrotes després de les 15 primeres jornades. Propera jornada, dissabte, 11 de gener, Cadí-la-Seu es para el Gran Canària, diumenge jugaran l'Uni Girona, la pista del Celta i la penya, que rebrà un altre equip gallec, el Baxi Ferrol. Parlem ara de futbol sala. Avui es disputa l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, una eliminatòria a partit únic amb dos equips catalans. El primer en competir serà el Barça, que vol trencar amb la mala dinàmica dels últims partits després d'encadenar 3 derrotes consecutives a la Lliga, després d'haver aconseguit 7 triomfs consecutius, ara 3 derrotes consecutives. El Barça, que jugarà el passi a quarts de final a Pamplona, a la pista d'Osasuna Magna, el Xota. Escoltem la brasilera del Barça, un dels capitans i designat recentment millor jugador del món, Diego.
Partido de final, ¿no? Importantísimo, ¿no? Para nosotros. Venimos, sí, que de momentos difíciles, ¿no? Yo creo que el equipo no ha respondido muy bien en sus últimos partidos. Creo que siempre que pasas por momentos difíciles en el Barça es así, ¿no? La cobranza, ¿no? La presión. Es lo que hay en ese sitio, ¿no? Estamos en el mayor club del mundo, en el mejor sitio, ¿no? Donde se puede jugar fútbol sala y uno tiene que estar pendiente, ¿no? De que eso puede pasar. Estamos encajando goles, ¿no? Cuando no debemos y al final nos está costando, ¿no? Pero ahora yo creo que empieza la principal parte de la temporada, ¿no? Y yo creo que el equipo está mentalizado para ese partido y todos sabemos la importancia que es.
Avui a 8:15 del vespre, aquest és una Magna Barça, partit, com dèiem, sense xarxa per passar a quarts de final. Pel que fa a Indústria Santa Coloma, en canvi, es jugarà la classificació a casa, al Pavelló Nou, també avui, contra un dels grans de la Lliga, el vigent campió d'Europa, de fet, el Palma. Escoltem un dels jugadors més experimentats del conjunt colomenc, Marc Tolrà, sobre aquesta eliminatòria.
Crec que a nosaltres, com et deia, se'ns donen bé competir contra equips grans que venen a jugar, que et venen de cara, i crec i espero un partit de tu a tu, un d'aquests que ve de gust jugar i que dona gust veure jugar. Llavors, a partir d'aquí, ells tenen un gran equip, molt complet, molt equilibrat, estan jugant per coses grans, però nosaltres estem fent les coses molt bé. Detalls en estratègia i en la sortida del porter, que tenen un porter que condiciona molt. Jugades a peu, a pilota parada, competir, segones boles perquè un contra un, el rebot se'ls va cap a ells, un segon pal que no arribo o arribo. Llavors, aquests són els detalls que hem de controlar i això passa per competir.
Avui a les 8 del vespre, aquest Indústria Santa Coloma Mallorca-Palma Futsal, eliminatòria vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic, com dèiem, mitja hora abans començarà l'Osasuna Magna-Barça. També juguen avui l'Oparrulo-Cartagena, l'Ibiza-Valdepeñas, el Noia-Saladeu, i demà es combataran aquests partits de vuitens amb l'Ibarra-Peñíscola, el Córdoba-Jaén i el Betis-Intermovistar. En hoquei patins, aquest cap de setmana que ve es tanca la primera volta de l'hoquei lliga masculina i ja tenim definits els 8 equips que disputaran la Copa del Rei. Com és habitual, hi ha majoria catalana, amb 6 equips del Principat, a més de l'Alcoi. També hi ha un dels clàssics de l'hoquei patins estatal, com és el Liceo Gallec, que dissabte passat va perdre la segona posició de la classificació en favor del Reus. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Deportiu Virgínia s'ha iniciat el 2025 amb una victòria per 2-5 davant el Deportivo Liceo al Palacio de los Deportes de Riazor el passat dissabte 4 de gener. Els roig i negres han mostrat una gran solidesa en un duel directe per la segona posició de l'hoquei lliga. Els gols de Maxi Oruste, Guillem Jansà, Martí Casas i el capità Joan Salvat, que ha signat un doblet, han estat decisius per confirmar la condició de cap de sèrie dels reusencs a la pròxima Copa del Rei. El partit va estar intens i igualat durant la primera meitat, que va acabar amb empat a dos gols. No obstant això, el Reus va dominar en la segona part gràcies a l'encert ofensiu i a l'actuació destacada del porter Càndid Ballart, clau per mantenir l'equip amb opcions en moments crítics. Ara, els de Jordi García afronten un gener exigent amb dos reptes immediats al Palau d'Esports. Aquest dijous rebran el Porto en un partit decisiu de la Champions League i diumenge disputaran un clàssic contra el Barça per tancar la primera volta de l'hoquei lliga.
Gràcies, Laura. Com sentíem, aquesta setmana toca ja torna el retorn a la Champions i diumenge que ve, com dèiem, Reus-Barça, segon contra primer. Quart és el Pons Lleida, que està quallant una gran primera volta de competició, considerant-se a la part alta, de la mateixa manera que l'Igualada, que és cinquè i encara té opcions de ser quart i, per tant, ser cap de sèrie a la Copa del Rei. Tanquen les vuit primeres places del Calafell i el Noia, que ha fet una primera volta més aviat irregular a l'hoquei lliga. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Noia, que va estrenar l'any amb una ajustadíssima victòria dissabte amb el Sant Just per 3-4, encara amb optimisme un 2025 en el que de moment ja ha assolit el primer dels objectius, la classificació per a la propera edició de la Copa del Rei, que es tornava a disputar a Calafell del 6 al 9 de maig. Amb el primer objectiu a la butxaca i amb la baixa federativa d'Humberto Méndez, els sadurinencs miraran ara de continuar amb pas ferm en la Champions League, una competició on encara no han cedit cap derrota i lideren amb mà de ferro el grup A amb 10 punts de 12 possibles i per davant, entre d'altres, de grans d'Europa com el Porto, el Barcelos o el propi Barça, que serà el proper rival en un partit vibrant que es disputarà aquest mateix dijous a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, parla de l'estat de l'equip i de les perspectives pel 2025.
Empezamos el año con fuerza, con energía renovada. Estas fiestas nos ha venido bien para desconectar mentalmente y también descansar físicamente. Y bueno, pues mira, hemos empezado bien el año con una victoria. Y bueno, y ahora ya empezamos con la rutina de dos partidos por semana, con la dificultad que conlleva. Pero bueno, ya un poco acostumbrados a los meses pasados, tanto de noviembre como de diciembre, que fue así.
Dijous, xoc europeu amb el Barça i diumenge a 12:15 l'Alpicat visitarà l'Olímpic de l'Ateneu en la 13a jornada de l'Hockey Lliga.
I abans d'acabar, gràcies a Eli, en motor, un parell de punts. El salmantí Lorenzo Santolino s'ha endut a la tercera etapa del Dakar amb motos, amb un temps de 3 hores i 44 minuts, per davant del sud-africà Bradley Cox i el nord-americà Ricky Brabec. El pilot de la Garriga de 19 anys, Edgar Canet, ha estat 9è i se situa 12è a la general, encara en la lluita per entrar al top 10. Com dèiem, el joveníssim pilot que continua fent una gran cursa després de 3 etapes de Rally Dakar. En cotxes, en canvi, l'usonenc Nani Roma ha hagut de conformar amb ajudar els seus companys d'equip després d'haver d'abandonar la lluita per la cursa amb problemes al motor. Inici molt dur d'aquest, de fet, de Rally Dakar, amb també l'abandonament, recordem, de Laia Sanz i de Carlos Sainz, amb el seu copilot, el català Lucas Cruz. També ha patit un accident aquest matí un altre dels favorits, Sebastián Loeb, que això sí, ha pogut reprendre el camí. I en atletisme, abans d'acabar, la pista coberta d'atletisme de Catalunya Carme Valero, de Sabadell, acull aquest divendres el Meeting Internacional de Catalunya, la desena edició, que s'ha presentat avui i com el 2024 també formarà part de l'European Indoor Tour en categoria Challenger i reunirà més de 180 atletes procedents de 35 països diferents. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. Una de les grans novetats que es presenten per l'esdeveniment la trobarem en l'àmbit tecnològic. Per primera vegada en una prova d'atletisme d'estat espanyol es faran servir llebres lluminoses, com ha destacat Josep Massa, el director del míting.
Com a novetat en l'estat espanyol, per primera vegada s'utilitzarà llebres lluminoses. S'utilitza les llebres lluminoses, que són unes senyals que van seguint el ritme que tu els hi programes per ajudar els atletes a assolir els seus objectius. Serà la primera vegada que ho veurem hi ha una certa, un cert neguit entre els atletes i entre els entrenadors de veure què tal funcionarà.
En l'aspecte purament esportiu, alguns dels atractius serà veure el duel entre Del Michal i Mariano García als 800 metres o la marca que pugui fer Esther Guerrero en els 3.000 metres. A escala internacional competiran figures destacades com el cubà Shainer Regimfo, el nord-americà Carson Cody, la sueca Maria Freix i l'ucraïnesa Maria Sinei. Tot plegat arrencarà divendres a les 7 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Fins aquí aquest primer Enjoc de l'any, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Joan Miquel Fernández del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de com... Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
It starts with one. Taste the sun and burn by the sky you try to take it from. But if it falls, there's no place to run. Crumbling down is so unreal. They're dealing you in to determine your end and sending you back again to places you've been and bending your will till it breaks you within. And still they fill their eyes with the twilight through the skylight and the highlights on a frame of steel. See the brightness of your
your likeness as I write this on a pad with the way I feel. It is screaming in my dreaming as it's seeming that you played your part. Like you're heartless, take apart this in the darkness. But I know that I've tried so hard, and got so far.
Info Migdia, Radio Sant Cugat, Cugat Media.